Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El primer ple municipal del 2021 tanca el periple per aconseguir que el casal popular El Tallaret utilitzi Cal Balsac com a seu, després de 8 anys de reivindicacions. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els creueltencs podran utilitzar la part nord d'aquesta fàbrica abandonada durant els pròxims 17, assumint, això sí, el cost de la rehabilitació. La cessió de Cal Balsac al Tallaret ha prosperat amb els vots favorables del govern, Esquerra i la Crida. Ciutadans i Junts s'han abstingut. Francesc Baró, regidor de Junts, explica el perquè de la seva postura.
Perquè només es baixi en segons quines entitats concretes i d'una determinada mirada, com a vegades hem sabut que això succeeix i que esperem que això doncs, es pugui corregir per part del Tallaret. I tampoc no estem molt d'acord amb la durada del conveni, que és de 17 anys. Sabem que hi ha d'haver-hi unes obres que, doncs, perquè hi hagi una repercussió i perquè puguin revertir doncs, tot el que s'inverteix, es necessita que sigui d'una durada llarga. Però pensem que 17 anys és excessivament llarg.
La sessió s'hauria de signar el pròxim dia 3 de febrer.
Els indicadors de la pandèmia es tornen a disparar a la ciutat, situant-se en límits no vistos des del mes d'octubre.
L'índex de contagi s'ha disparat fins als 785 punts i la taxa de reproducció ha ascendit a l'1,58. Tot plegat després que en les últimes 24 hores s'hagin registrat 216 nous contagis a Sabadell i hagin mort 3 persones més per Covid-19.
En aquest context, els investigadors van fent passos endavant per millorar la detecció del coronavirus. Des de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ubicat al campus de la UAB, han creat un dispositiu capaç de confirmar un contagi en menys de 30 minuts.
El dispositiu impulsat amb fons europeus també permet mesurar la càrrega viral a l'organisme, de manera que pot detectar el coronavirus en un estadi molt inicial.
I en esports, el Sabadell suma Álvaro Vázquez en la seva plantilla de jugadors.
El punter de Badalona arriba cedit de l'Sporting de Gijón i es quedarà fins a final de temporada. D'aquesta manera, s'ha pogut tancar un fitxatge pendent des del mercat d'estiu. El fitxatge arriba després de l'empat ahir contra el Lugo a la Nova Creu Alta.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 3 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De nou l'ambient és molt fred aquest dimarts a Catalunya. Fins i tot hi ha de nou temperatures a hores d'ara que ni tan sols arriben als 0 graus a zones del Prepirineu i de l'altiplà central. De fet, amb aquests indrets hi ha alguns bancs de boira que no acaben de desaparèixer i fa que la sensació de fred aquí sigui molt acusada. A la resta de comarques a l'interior també temperatures que ni arriben als 5 graus i en canvi a la costa sí que trobem ambient una mica menys fred que dies passats, però estem parlant de màximes com a molt de 11 o 12 graus i tot plegat amb aquest dimarts amb sol però amb alguns núvols prims que van arribant des del nord sense majors conseqüències i alhora la sensació de fredor és més acusada als llocs on continua bufant el vent. De fet, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre trobem cops de vent forts i implica més alteració marítima, especialment cap a la costa de l'Empordà, un vent que, com diem, no acabarà de desaparèixer. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell, tot i que la resta de les carreteres encara trobem punts molt afectats per les nevades d'aquest temporal Filomena. Si mirem a prop de casa, l'única incidència la trobem a Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, on trobem trànsit dens entre Sarrià i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, el casal popular El Tallaret podrà instal·lar-se a la part nord de Cal Balsac els pròxims 17 anys. Aquesta tarda, el ple municipal ha donat llum verda a la cessió d'aquest espai, el qual l'entitat creueltenca haurà de rehabilitar, invertint 225.000 euros. D'aquesta manera, acaba una odissea de més de 8 anys per aconseguir-ne la concessió. La portaveu del casal, Eva Grau, ha pogut intervenir al principi de la sessió i ha criticat tots els problemes burocràtics que s'han trobat per arribar fins aquí.
Aquest Ajuntament no està dotat de les eines necessàries per garantir una participació ciutadana real. No es pot enterrar en paperassa a tots aquells veïns i veïnes que des del voluntariat emprenen iniciatives per a la millora de la ciutat i pel benestar de la seva gent. Instem, doncs, a l'administració local a treballar i amb fermesa i determinació per revertir aquesta situació.
També ho ha esmentat la Crida per Sabadell.
La portaveu Nani Valero ha culpat el PSC de part del retard en la concessió, després que el 2016 l'aleshores portaveu socialista Josep Ayussó denunciés Matías Sarracán, tinent d'alcaldessa d'Urbanisme a l'època, per un suposat delicte de tràfic d'influències.
Una denúncia capciosa, malèvola, per fer mal, una denúncia trampa, ho vam dir en aquell moment, de caire polític promoguda pel mateix PSC contra tècnics municipals i també el tinent d'alcalde Matías Sarracán. I allò doncs, va aturar tot el procés durant 2 anys i a la vista està que ha quedat arxivada la causa perquè la gestió va ser immaculada.
Aquest cop, però, tant el PSC com Podem han votat a favor de la cessió, juntament amb la Crida i Esquerra. A l'altra banda, Ciutadans i Junts per Sabadell s'han abstingut. Els dos han argumentat que la concessió és massa alta, 17 anys, i que temen que no totes les entitats puguin accedir a les instal·lacions que s'han cedit al Tallaret. Adrián Hernández és el portaveu taronja.
Però sobretot el tema de que sigui obligatori defensar els països catalans per haver de participar en un espai municipal, doncs és un tema que als estatuts hi pot tenir poca importància, però què pensaríeu la resta de partits si vingués una entitat que en els seus estatuts posessi que per ser partícip d'aquest espai cedit municipal hagin de defensar una nació? No posarem el nom de la nació obligatòriament.
Actualment aquest espai està sent rehabilitat per part de l'Ajuntament per poder-lo cedir en condicions. En principi la signatura de la cessió s'hauria de produir el 3 de febrer. En un altre ordre de coses, la majoria de formacions han votat a favor de portar un pròxim ple municipal la pròrroga del contracte de transport urbà per 10 anys més, fins al 2032. Ho continuarà gestionant Transports Urbans de Sabadell per la seva bona qualitat en el servei. Només s'ha abstingut Junts, que proposa trobar una fórmula que faci més competitiu el mateix. Finalment, també s'ha aprovat la despesa que suposarà el contracte de la neteja viària i la recollida d'escombraries fins al 2027. Són gairebé 125 milions d'euros. Des d'Esquerra i la Crida han dubtat que sigui necessari acceptar la despesa de forma plurianual. Pel que fa a les mocions, els republicans volen demanar al Ministeri de l'Interior que no presenti cap recurs per recuperar la caserna. La Crida aposta per recuperar la titularitat dels terrenys de l'aeroport de Sabadell. Junts vol cedir espais municipals a les comunitats energètiques locals i Ciutadans vol rebutjar la nova DCLA perquè diuen que discrimina el castellà.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en titulars, es dispara el risc de rebrot i la velocitat de contagi a Sabadell en les últimes 24 hores. Ahir l'índex de reproducció era de l'1,20 i avui ha pujat fins l'1,58. Això vol dir que per cada 100 persones infectades se'n contagien 158 més. Sobre el risc de rebrot ha pujat 223 punts fins als 785 actuals. Des de l'últim balanç s'han registrat 216 nous positius confirmats per proves diagnòstiques i 3 defuncions. Pel que fa a l'evolució de la campanya de vacunació inicial del 27 de desembre passat, fins ara la ciutat s'ha subministrat 1.695 dosis. Són 110 més que ahir.
Pel que fa al conjunt del país, la velocitat de propagació de la Covid-19 es manté en l'1,21 aquest dimarts. En canvi, el risc de rebrot puja, ho fa 63 punts, fins als 609. La incidència 14 dies també puja, passa de 468,37 a 523,28. S'han declarat 6.981 nous casos confirmats, cosa que eleva la xifra total a 400.514. El 10,95% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. D'altra banda, s'ha informat de 86 noves morts. Hi ha 2.445 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 62 més que fa 24 hores, i 477 persones a l'UCI, 7 més. Els vacunats arriben a 76.187, 7.881 més.
Detectar casos de coronavirus en menys de 30 minuts i quantificar la càrrega viral del pacient. Aquest és el principal avantatge del dispositiu creat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona per personal de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, tot plegat a través de l'anomenat Projecte Combat, l'únic de l'Estat que té finançament europeu.
Una de les seves impulsores, la professora Laura Lechuga, ha explicat al matí com funciona el dispositiu, impulsat amb nanotecnologia.
Aquí colocamos unas proteínas, unos anticuerpos que son totalmente específicos al virus, al SARS-CoV-2, ¿no? Y simplemente esta proteína, cuando tú lo pones en contacto con la muestra, atrapa el virus y en el momento de atrapar al virus, la luz que viaja en mi circuito, pues simplemente, digamos, cambia su velocidad y yo puedo medirla, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Uh-huh. O sea, es, digamos, un dispositivo muy sofisticado a la nanoescala, pero simplemente que es igual, porque el virus también es a esta nanoescala, por lo tanto, uh-huh, cuando se atrapa el virus, simplemente la luz que va viajando cambia y yo mido cómo cambia esa luz.
Lechuga assegura que la tecnologia per fer possible aquesta medició ja existia des de fa temps, però fins ara no s'havia fet l'aposta per aplicar-la en un dispositiu.
Estas técnicas son generalmente complejas, son lentas, son de laboratorio, necesitas personal muy formado, muy especializado. Es decir, las PCR son estupendas, ¿no? Maravillosas, pero son técnicas de laboratorio. Llevamos muchos años diciendo que necesitamos estas técnicas, nosotros llamamos de bolsillo, ¿no? Como igual que el biosensor de glucosa que utilizan los diabéticos, ¿no? Pues necesitamos muchas técnicas como esta, porque imagínense, no solamente los diabéticos, ¿no? Las personas con tratamientos con sintrón, por ejemplo, las personas que son celíacas. O sea, hay muchísimas patologías que las personas se podían estar ellos mismos autoanalizando en casa.
De fet, tot i que l'impuls l'ha donat la pandèmia, el dispositiu és aplicable també al control d'altres patologies, sobretot ara que els laboratoris s'estan centrant únicament en el coronavirus. En aquest sentit, Lechuga assegura que aquesta tecnologia seria l'única generada a l'Estat, ja que ara depenem de les PCR i els tests d'antígens, que provenen d'altres països.
I precisament sobre els tests d'antígens, PIMEC, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ha reactivat avui els cribatges massius amb aquests tests als polígons vallesans. L'acció que durant el matí s'ha fet a Barberà del Vallès s'allarga durant tota una setmana i visitarà àrees industrials de Rubí, Castellbisbal, Polinyà i Sentmenat.
Es calcula que cada dia es faran una mitjana d'entre 200 i 250 proves prèvia a la petició de les empreses instal·lades en els polígons i els treballadors coneixeran els resultats del test al mateix dia. Tot plegat amb la voluntat de garantir espais de treball segurs i poder mantenir l'activitat econòmica. El president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, ha assenyalat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que la situació sanitària actual i les seves repercussions econòmiques preocupen.
Sincerament, preocupació, però optimistes també a la vegada, no? Perquè és veritat que ja veus que l'índex no baixa, no? En aquest tema de pandèmia, però bueno, vull dir, nosaltres tenim totes les mesures de seguretat preses en les empreses, en el tema de distribució de mascareta, el tema de tests que han fet.
La iniciativa PIMEC Covid Free podria arribar als polígons de Sabadell en les pròximes setmanes. La patronal ja manté converses amb promoció econòmica de l'Ajuntament per fer-ho possible. Des d'abans del Nadal, PIMEC ha realitzat més de 1.600 tests d'antígens en poblacions com Sant Quirze i Terrassa, entre altres.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
El nombre de persones que demanen ajuda al Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències del Taulí per consum de cànnabis s'ha duplicat en els últims 10 anys. Concretament, ha passat de suposar entre el 4 i el 5% dels prop de 900 atesos anuals a situar-se entre el 12 i el 15%. De fet, aquesta xifra es manté estancada des de fa temps, sobretot en col·lectius joves d'entre 16 i 32 anys. Són dades que ha facilitat la psicòloga del cas, Irina Olàs, al programa Al Matí d'aquesta emissora.
Olàs assegura que aquest augment no és negatiu perquè seria un reflex d'una major consciència dels efectes nocius del cànnabis entre els consumidors. Així mateix assenyala que els han arribat nous atesos a través de programes específics impulsats pel cas.
El fet de que s'han engegat diversos programes, no?, que d'alguna manera també poden motivar doncs, col·lectius que potser no estarien del tot interessats doncs, en venir a fer un tractament o a fer un seguiment, com per exemple el programa educatiu d'alternativa a la sanció administrativa que s'ofereix a totes aquelles persones doncs, menors d'edat que han estat sancionades per consum a la via pública com una manera de saldar el que seria la sanció econòmica, que és una sanció important, pot oscil·lar entre els 600 euros i els 30.000 euros, no?
Un altre programa amb el percentatge d'èxit és l'orientat a dones embarassades que decideixen deixar el cànnabis pensant en el bé del nadó.
Moltes d'aquestes dones venen ja, que, clar, moltes vegades els embarassos són no planificats, no? I això vol dir que moltes de les dones, quan se n'assabenten que estan embarassades, han estat fent un consum, no? Però en el moment que se n'assabenten, moltes d'elles ja abandonen el consum. I la nostra intervenció, tot sovint, doncs, és treballar en l'àmbit de reforçar doncs, aquesta conducta que ja han iniciat, de treballar sobre la prevenció de recaigudes o de treballar sobre altres aspectes que puguin anar apareixent, no?
Per últim, el cas també col·labora amb el programa de primers episodis psicòtics, ja que aquesta problemàtica va molt lligada al consum de cànnabis i altres substàncies. Olàs assegura que sovint, darrere dels consums hi ha casos d'ansietat o depressió no detectats, i aquest abordatge conjunt permet detectar els problemes i aconseguir un millor pronòstic.
Càritas Diocesana amplia l'horari d'atenció a les persones sense llar fins les 5 de la tarda en el marc de l'operació Fred. D'aquesta manera, els usuaris poden evitar quedar-se al carrer en aquests dies de baixes temperatures.
De fet, amb aquesta ampliació d'horari es pretén que els usuaris enllacin el servei de Càritas amb el de l'alberg municipal. Ho ha explicat Joan Saborido, membre de la Junta del programa El Cafè de la Ràdio.
Ara, doncs, en els dies en què està declarada l'operació fred, el servei no tanca, sinó que es continua, les persones que n'hi ha, doncs, que volen marxar, que marxen, com feien habitualment, i d'altres que no, i d'altres que es queden, i d'altres que marxen i després tornen, no? I el servei els queda obert, evidentment es fa calefaccionat, doncs es pot, és un servei, doncs, que s'hi pot estar tranquil·lament. Tenim una àrea de sala d'estar, diguem-ne, on hi ha internet, on hi ha televisió, on hi ha uns jocs de taula, doncs per les persones que decideixen quedar-se, doncs, puguin fer algun tipus d'activitat.
D'aquesta manera, a part de tenir accés a la higiene personal i a l'esmorzar, els usuaris també poden dinar i passar la tarda a les seves instal·lacions. Hi treballen 6 tècnics i una vintena de voluntaris.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En política, la llista de Ciutadans per les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer comptarà amb 4 sabadellencs. 2 d'ells ja saben el que és sortir escollit com a diputat. Ara, la representativitat de la ciutat a la tria per la província de Barcelona de la formació taronja es dobla.
Joan García, actual vicepresident de la mesa del Parlament, ocuparà el lloc número 5 de la llista, intentant repetir en la següent legislatura. L'acompanyarà el coordinador de l'agrupació local de Ciutadans de Sabadell, Sergio Salcedo, que serà el lloc 19. La regidora de l'Ajuntament de la ciutat, Laura Casado, anirà immediatament darrere del seu company d'agrupació, a la posició número 20. La llista la tanca la també sabadellenca Laura Vílchez, actual diputada al Parlament. La candidatura del Partit Liberal està encapçalada per Carlos Carrizosa, al qual l'acompanyen la periodista Ana Grau, la secretària general del partit Marina Bravo i també Nacho Martín.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
La passada de Sant Antoni se suspèn per la pandèmia i tampoc hi haurà benedicció dels animals. El que sí que es mantindrà, però, és la missa.
Sabadell és de les poques poblacions catalanes que manté la cita del santoral per fer la passada de Sant Antoni. La presidenta de la Colla Vella, Sílvia Casajoana, diu al programa El Cafè de la Ràdio que la missa és l'origen de la festa.
La festa és l'origen de la festa. Era encomanar-se al Sant Patró per tal que protegís a tots els associats. I això és el que mantindrem. Com que el Procicat no ha anul·lat els actes religiosos, doncs això és el que farem. Evidentment, amb totes les mesures de seguretat, respectant els bancs, no hi haurà l'adoració, que també sempre hi havia al final, tampoc no hi haurà el pa beneït.
Joaquim López, secretari de la Germandat de Sant Antoni Abat, Colla Nova, es resisteix a moure la passada del dia 17.
Potser una mica antiguat, oi? Però continuant sent el dia de Sant Antoni. No volem fer-lo. El mes de maig ja nosaltres, si ho vol, si la pandèmia ens ho permet, sempre fem un esmorzar de socis i tot això a la Font de Can Rull, i després també fem una sortida, amb el tocar que fem una sortida cultural, a veure una casa de pagès i les activitats de com es fa raïm.
En l'acte també es recordarà els difunts per la pandèmia. L'única vegada que no s'havia fet la passada va ser l'any 62, a causa de la Gran Nevada.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca. El govern espanyol assegura que l'augment de la factura elèctrica és puntual i afecta també altres països.
Així ho ha assegurat avui la portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, afegint que l'increment no tindrà continuïtat en els pròxims mesos. Montero ha afirmat que es tracta d'un pic concret fruit de l'increment de la demanda i la caiguda de l'aportació de les energies renovables.
Des de Catalunya, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha acusat l'Estat de deixadesa de funcions per no controlar el preu de la llum ni evitar els talls de subministrament.
Budó també s'ha costat el del costat dels ajuntaments més afectats per aquells talls per ajudar en la gestió de les conseqüències patides.
Entesa ha anunciat que ja ha restablert el subministrament elèctric arreu de Catalunya.
Segons informa la companyia energètica, alguns dels equipaments que s'han hagut d'arranjar ha calgut arribar-hi en helicòpter perquè la neu encara bloqueja camins, especialment vies de muntanya per on no poden passar les màquines llevaneus. A partir d'ara, els tècnics de la companyia començaran a retirar els grups electrògens que es van fer servir per abastir les poblacions afectades com a mesura d'emergència.
I l'Estat espanyol rep les primeres 35.700 dosis de la vacuna de Moderna contra el coronavirus.
El govern central les distribuirà a les autonomies entre dimecres i dijous de manera equitativa. En total, l'executiu de Pedro Sánchez preveu que arribin prop de 600.000 dosis de la vacuna Moderna fins a la tercera setmana de febrer.
Moment pels esports. Álvaro Vázquez ja és nou jugador del Centre d'Esports Sabadell. El punter badaloní procedent de l'Sporting de Gijón vestirà la samarreta arlequinada en qualitat de cedit fins a final de temporada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Centre d'Esports ha pogut tancar allò que no va poder en l'últim dia del mercat d'estiu. De fet, en les primeres declaracions del jugador club ha explicat que la intenció d'incorporar-se a la disciplina sabadellenca ja hi era clarament en aquell moment. L'atacant badaloní de 29 anys té sobrada experiència a primera divisió en conjunts com l'Espanyol i el Getafe. Fins i tot va tastar l'aventura estrangera defensant els colors del Swansea Gales a la Premier League la temporada 13-14. Des de fa uns anys, però, el punta ha voltat per la segona categoria estatal, Nàstic, Zaragoza, on va marcar 10 dianes en Lliga, i des de l'any passat, Sporting. Amb els asturians, sota les ordres de David Gallego, ha participat com a suplent en gairebé totes les jornades. Tot just una titularitat en Lliga, més dues en Copa, i un gol. El Centre d'Esports cobreix amb ell una de les dues fitxes que tenia disponibles. Ha estat el segon moviment des de l'obertura del mercat hivernal, després de donar de baixa a Jesús Olmo.
L'arribada d'Álvaro Vázquez s'ha confirmat poques hores després de rebre una altra gerra d'aigua freda a la nova Creu Alta. Per tancar la primera volta, el Centre d'Esports va reviure els seus pitjors fantasmes. El Lugo va empatar de penal en el minut 93.
Una acció evitable d'un de Barrena sobre Gerard Valentín que aprofitava Manu Barreiro per fer l'1-1 definitiu des dels 11 metres. Abans, Guruceta avançava el Sabadell de cap en una gran primera meitat. Tot i tancar la primera volta amb 20 punts, el Sabadell fa 7 partits que no perd i segueix fora del descens. A més, i tot i reconèixer que hi ha coses a millorar, Hidalgo recorda que s'ha anat progressant en la direcció adequada.
Està clar que tots aquests petits detalls els hem de millorar perquè hem de guanyar partits. De 3 en 3 és millor. Però jo crec que el balanç de la primera volta és que del principi, per diferents situacions, ens va costar moltíssim. Fer 0 de 15 és o 1 de 18 és difícil de remuntar. Està clar que l'equip ho ha fet. Hi ha molts aspectes a millorar.
Ahir van acabar amb problemes físics Néstor Querol i Aleix Coc, mentre que el juvenil Xadi Riat va debutar en Lliga després d'haver-ho fet a la Copa. Avui l'equip ha fet sessió de recuperació. Demà descansarà i dijous tornarà a la feina.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
En futbol formatiu, el Mercantil també ha tancat la primera volta a Lliga Nacional Juvenil amb un empat al camp del Manlleu. Els blaugrana són sisens a la classificació amb un balanç de 3 victòries, 2 empats i 4 derrotes. El nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz, ens amplia aquesta informació.
L'equip de Juanjo Beltrán arriba a l'equador de la competició a només 3 punts de la part superior de la taula. Després de superar el cúmul de derrotes a mitjans de la primera volta guanyant el Javac B, els gracients tanquen l'anada del calendari amb 4 de 6 punts amb l'empat a 0 davant el Manlleu. El tècnic mercantilista ha posat nota a la primera part de la lliga del seu equip amb una plantilla nouvinguda en gran part a la divisió.
Un vistí que li podem donar perquè són jugadors que no tenen cap experiència en aquesta categoria. Cap, venen d'aquestes categories, inclús de jugadors de primera divisió, i ho estan adaptant molt ràpid i si no, penseu que si no hi hagués aquest tipus de competició aquest any de dos grups, és a dir, penseu que amb els punts que tenim ara, la temporada anterior, estaríem a mitja taula tranquil·lament. És a dir, El problema és que no podem mirar-ho així perquè és diferent, però que ho estan fent bé.
L'inici de la segona volta serà aquest diumenge a les 12 a Arraona Marinals amb la visita del líder del subgrup, el Girona B. Els gironins amb 19 punts ja van vèncer els mercantilistes per 5-2 fa unes setmanes.
Obrim bloc poliesportiu. L'OAR Gràcia es posa el dia avui rebent el CUE de la Primera Nacional d'handbol. Serà un duel d'equips en dinàmiques clarament negatives, ja que l'equip de Gerard Gomis encadena 6 derrotes consecutives.
L'oportunitat d'avui, però, és d'or per trencar la mala ratxa, ja que el Palau Tordera encara no ha guanyat un sol partit en el que duem de temporada. Amb la Gràcia 4 punts per sobre del descens, Quim Baillo, capità del conjunt verd i blanc, reconeix que serà un xoc decisiu.
Aquest partit és un match point per nosaltres. És una d'aquestes frases tan cèlebres de l'esport que es diuen, però aquest partit és una final. Vull dir, aquest partit, el següent contra la Salle Moncada, són partits que són claus per poder marcar quin serà la dinàmica d'aquí a la segona volta. No se'ns poden escapar aquests 4 punts. Hem de sumar sí o sí, si no ens veurem una situació realment complicada. Ja no tant per la permanència o no, que això realment hi confiem molt i encara no ens fa patir això, però és que si no continuarem disfrutant de jugar i ens veurem immersos en una dinàmica molt, molt negativa que no ens podem permetre.
El partit d'avui, OAR Gràcia, Palautordera, Sal i Cru, correspon a la 8a jornada, suspès el mes de novembre, i arrencarà el pavelló municipal de Gràcia d'aquí a poc més de mitja hora, a les 8.
Una altra competició que ha arribat al final de la primera volta és la segona B de futbol sala, en el seu cas de la fase inicial. El Club Natació Sabadell no només lidera amb mà de ferro el seu subgrup, sinó que és el que més punts suma de tot el grup tercer.
I tot gràcies a un nom triomf, el 8è en 9 jornades per 6-3 davant el Penyes Plugues. I això que falta de 2 minuts, els nedadors perdien, per segons el seu tècnic Borja Burgos, l'equip va demostrar tenir esperit de campió.
Venim just d'un partit on teníem molta il·lusió, on en jugàvem moltíssim, que era líder contra segon. De fa 4 dies no havíem pogut fer més que un entrenament més i bueno, el factor anímic era molt important. Llavors jo el vull remarcar des del principi, crec que els equips campions, si algú tenen, és que no perden partits contra els rivals que no són directes, diguéssim, que no regales punts. I això, però, bueno, jo els he dit 10 vegades al vestidor que ens hem de gravar la pell, ens hem de gravar foc. I avui crec que ha sigut això.
A l'altre subgrup, l'Escola Pia va cedir la quarta plaça després de perdre 6-5 a Calvià. El conjunt de Pedro Donoso va ser capaç d'igualar un 5-1 en contra, però no va saber completar la remuntada i va tornar cap a Sabadell amb les mans buides. Tot i aquest darrer resultat, el capità Santi Cerdà fa una valoració positiva de la primera volta.
Sabem que són punts que es poden perdre a les Illes, sempre costa anar allà i guanyar. El balanç crec que és positiu, el de la primera volta, però sabem que hi ha punts que no s'havien d'haver perdut, com per exemple pallejar a casa o potser al Camp de la Unió. Bueno, són petites coses que ara de cara a la segona volta hem de millorar, sabem que podem fer-ho i l'objectiu és que hem dels 4 primers.
Dissabte s'enceta a la segona volta, segona B, amb un futsal Pia, Gasifert i Ibiza i un natació Sabadell Salou.
I encara en futbol sala, tercera divisió, el grup Arraona guanya un partit decisiu contra el Vacarisses per seguir enganxat a la part alta del subgrup.
Triomf petit per 8-7 dels de Darío Martínez, que deixa l'equip a 4 punts de la zona noble. El tècnic admet que el joc era com una final.
Sí, era un rival que estava empatat a 4 punts. El nostre objectiu continua sent arribar als 3 primers. A més, a cada jornada hi ha enfrontaments directes i la victòria avui és clau per intentar apropar-nos als capdavanters.
De la seva banda, l'amic del Pou Nou Escorial continua líder, tot i haver descansat aquest cap de setmana.
I un últim apunt, el president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, s'incorpora a la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Natació. Martí serà vocal de la Junta i s'encarregarà de dirigir la comissió de clubs. Mig minut per 2:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 12 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.